Ara passen 6 minuts de les 10.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Encetem la segona hora del Penedès en xarxa amb la coral Rossinyols de Llorenç del Penedès, que l'estiu vinent anirà a Lituània a participar a l'Europa Cantat Júnior, que habitualment té lloc cada 3 anys. Per saber-ne més d'aquest projecte, tornem als estudis de Domenys Ràdio, on ara hi tenim preparada la nostra companya Laia Batlle. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Marta Minguella i la Rosa Rafeques. Elles dues són les directores de la Coral Rossinyols, del grup de Massagrans, i ens explicaran doncs, quina és la seva intenció de cara a l'estiu de l'any que ve. Ja les tenim a punt. Bon dia a totes dues. Què tal, com esteu?
Bon dia. Bé, bé, per ara prou bé.
Amb energia veig, eh?
I tant.
Sí. Clar que sí. I jo crec que us en falta molta, vull dir, que necessiteu molta pel projecte que teniu en ment. Rosa, Marta, expliqueu-nos una miqueta quin és aquest projecte que voleu portar endavant.
Mira, l'any que ve, a l'estiu, s'organitza l'Europa Cantat Júnior, que habitualment té lloc cada 3 anys, i s'organitza a Vilnius, Lituània. I és una trobada de corals infantils, però una miqueta grans, diguem-ne, o sigui, d'adolescents i això, on es troben corals de diferents llocs del món, sobretot d'Europa, però també de vegades n'hi ha d'altres llocs. De fet, ja hi hem participat alguna altra vegada, i l'ambient és realment fantàstic. Al matí es treballa amb un director reconegut, diguem-ne, durant tota la setmana es treballa un repertori concret. A la tarda que es canta tots junts, tots els participants en un espai ben gran, ben diàfan, cançons que no van a concert, que són simplement per divertir-se i passar-s'ho bé, i al vespre cada dia hi ha concerts per poder anar a escoltar altres corals d'altres llocs. I bé, a part de la part musical, que és estupenda, també la convivència, el conèixer gent d'altres llocs, per gent, estem parlant, en el nostre cas, els que tindríem ganes que vinguessin són a partir d'ESO, per entendre'ns, o sigui, gent de 12 anys en amunt, de 12 fins a 17-18, doncs, clar, és una experiència inigualable, Està molt, molt, molt bé.
M'ho explicàveu abans d'entrar a l'estudi, que, clar, i ara ho has comentat, Vilnius, Lituània, això és lluny, un viatge llarg. Expliqueu-nos què és el que esteu preparant, també, per aconseguir, doncs, els diners que es necessiten, no?, per poder viatjar fins a Vilnius l'estiu de l'any que ve.
Doncs mira, tenim diverses iniciatives per intentar recollir diners i poder ajudar les famílies a pagar el viatge. Per exemple, ja el curs passat, en previsió això, durant les caramelles, els cantaires que hi havien d'anar van passar la barretina per la gent que hi havia al públic. I ara tenim com un projecte una mica més gran i específic entre mans, que és que demà, a les 8 del vespre, a la comprativa de Llorenç, farem un concert que hem anomenat Reivindiquem-nos. És un concert que farà majoritàriament el grup de Massagrans, que és el grup que tenim previst que vagi a l'Europa Cantat, i on també tindrem participació d'un altre grup de la coral, que és a partir de tercer de primària, amb una cançó per donar-nos un cop de mà. Hem plantejat un concert que no és un concert habitual de la coral, que anem allà, cantem tots i això, sinó que és un concert que, com veus, té títol, i a més té tot un fil conductor, no?, al voltant d'aquesta idea de la reivindicació. Reivindiquem, comencem reivindicant la cultura també, reivindiquem, i la nostra cultura, reivindiquem d'on venim. Però també veiem que on som hi ha problemes. Llavors reivindiquem on volem anar, no? Reivindiquem diferents causes, reivindiquem diferents drets. I parlem de tots aquests temes que també el grup de cantaires com a adolescents també els interessa parlar-ne, no? Mm-hmm. I tots aquests textos ells també ens han ajudat a dir què volen dir, mm-hmm. de què volen parlar.
És a dir, que aquí els cantaires també hi han tingut un paper i tenen un paper molt important. Expliqueu-nos com s'ho han pres ells, és a dir, en el moment en què vosaltres els hi plantegeu la idea de hem pensat que anirem a l'Europa Canta Júnior l'any que ve, com s'ho van agafar?
Mira, això, el tema és que l'última Europa Canta't, que va ser el 2017 a Lyon, ja hi va anar un grup de massa grans de la coral. Mm-hmm. I ells ja... La veritat és que tenim un grup que fan molta pinya entre ells perquè són com una anyada que els encanta cantar i de sempre han sigut molts a la coral. I ve un nen nou, coneixen un amic nou o una amiga nova, ja li diuen, per què no vens a la coral? Vull dir, en sèrio, són un grup molt, molt, molt motivat. I llavors, quan ja hi vam anar l'altra vegada, ells ja van començar a dir, d'aquí 3 anys nosaltres. I ja tenien ganes d'anar-hi. Al cap de 3 anys, què va passar? 2020. No hi va haver Europa Canta Júnior. Cosa que nosaltres particularment ens va beneficiar una mica perquè aquell any havia de ser l'agost i a l'agost no podíem anar-hi. Aleshores, això ho van prorrogar per 2 anys més tard, que és aquest estiu que ve del 22, i ells estan que frisen per anar-hi. O sigui, ells, sobretot, el que els motiva molt és això d'anar a Vilnius i recollir uns dinerons, perquè, clar, aquest concert de demà serà taquilla inversa i el que es reculli va a la bossa a part de l'Europa Canta't. Però a mesura que han anat treballant el concert, jo crec que també el concert en si mateix també els ha motivat. I hem acabat una mica amb això que deia la Marta, que els hi van proposar que ells mateixos comentessin quines coses volien reivindicar així en frases curtes, quines coses volien ressaltar, quines coses volien dir. I llavors sí que els textos que hi ha durant el concert no els han fet tots ells, però sí que hi ha una part que l'han fet ells i ells participaran també dient els textos, també hi ha una mica de moviment, o sigui, està pensat una mica com un espectacle global, evidentment basat sobretot en les cançons i en la coral, no, tampoc no ens imaginem que serà un musical, que no, però sí que una mica està pensat globalment, amb una miqueta de posada en escena, diguem-ne, per dir-ho d'una manera.
Quant temps fa que esteu preparant aquest espectacle, aquest concert?
Mira, vam començar ja el curs passat, realment hem agafat algunes cançons que ja fèiem el curs passat, però a l'estiu vam allargar els assajos, quan la resta de la coral ja havia acabat, quan les activitats ja havien acabat, durant el juliol encara vam fer alguns assajos, perquè, és clar, una cosa és omplir una part d'un concert de diversos grups i una altra cosa és fer un concert sencer a aquest grup, que és de 15 cançons.
Déu-n'hi-do.
Sí, esperem arribar, que tot funcionarà bé, doncs ja a l'estiu vam apretar una miqueta més, vam empènyer una miqueta més per avançar la feina. I és això, doncs hi ha algunes cançons que ja portàvem del curs passat, la feina feta a l'estiu, i tot el que portem ara amb algun assaig allargat perquè ha convingut.
Ja ho has comentat una miqueta abans, però què els hi aporta amb els cantaires poder participar en un esdeveniment així, com és un Europa Canta't Júnior?
Jo diria que per començar, veure que no estan aïllats, que no són els raros que decideixen que els agrada cantar i van a cantar amb una coral, no? Perquè potser és una cosa que abans era més comuna i estava més estesa i ara potser és una mica més difícil. I és el fet de veure que hi ha tanta gent a tot arreu que també canta, que té la seva edat, que s'ho passa bé cantant, i el fet de compartir aquesta afició que tenen tots en comú, de trobar un espai per compartir-la. També, clar, evidentment, tot el que és viatjar també sempre obre la mirada, no? Perquè vas allà, coneixes persones d'altres llocs que tenen cultures diferents, que tenen idiomes diferents, t'has d'espavilar si et vols comunicar, també et dona soltura en aquest sentit de dir, bé, si avui arribar amb aquesta persona i parlar-hi, doncs haig de fer alguna cosa per aconseguir-ho, no? Jo crec que és amb molts nivells diferents, més enllà del que és el musical, que també, evidentment, poden fer un concert a més, que no podrien fer ells sols perquè s'ajunten amb més gent, llavors tenen l'oportunitat de fer un concert més gros i amb cançons més difícils que potser aquí no podrien fer. És tot, globalment, jo crec que és molt, molt positiu pels cantaires.
Vols afegir alguna cosa, Rosa?
Sí, anava a dir, de les tres activitats que abans he comentat, la del matí i la del vespre serien més les estrictament musicals, que fan una aportació musical, però la de la tarda és allò, el passar-s'ho bé, cantant un munt de gent junts, ara poseu-vos drets, ara piqueu, ara balleu, ara no sé què... Clar, és un moment d'expansió molt maco.
En quin punt estan les famílies, també? Perquè veig que els nens i vosaltres esteu molt, molt animades, no? Però també aquí hi ha la part de les famílies que també hi compta.
Les famílies també estan animades, tot i que, clar, el preu és el que és i tothom ha de fer els seus esforços i no és fàcil realment. Però el dia que ens vam reunir amb les famílies i es van demanar idees, tenien idees... Vam dir, buscarem coses també, ajudarem a buscar albergs si cal perquè surti més barat. Però també moltes d'aquestes idees, que està molt bé, també passaven perquè s'espavilessin els cantaires i també perquè és ells que els interessa realment poder-hi anar. Llavors, doncs, com maneres d'integrar-los amb ells i fer que ells puguin fer coses per aconseguir diners. També hi ha famílies que estan buscant maneres de portar aquest concert a altres llocs. Hi ha famílies que estan parlant amb ajuntaments propers o amb entitats que potser els hi pot interessar que després de Nadal, per exemple, anem allà i fem aquest concert que jo crec que tindrà el seu pes i tindrà la seva gràcia, no?
Sí, a algun lloc tenen interès a fer aquest concert, doncs nosaltres si podem recollir una mica de fons, clar, perquè és el que deia la Marta, no? Hi pot haver diferents maneres, però l'important és que els propis cantaires s'hi impliquin i, a més, som una coral. Quina millor manera de recollir diners que cantant, que és el que nosaltres fem.
Clar, aviam, l'objectiu del concert, en part, és també aconseguir diners per aquest viatge, però, per altra banda, també és per ensenyar el que feu i el que fan gent jove, que tothom no, que no titllem els joves de sempre estar davant de pantalles o sempre estan tancats a casa. Al contrari, n'hi ha que canten, que tenen ganes de... Suposo que també és una miqueta això, no? En part, potser no la reivindicació com a tal, però el mostrar que el jovent també canta i també fa altres activitats que no tenim potser tant a la ment.
Sí, una de les coses que reivindiquem és pròpiament el que fem nosaltres a la coral, eh? Això és una de les coses que reivindiquem fortament, eh? I sí, a més, clar, el fet de ser un concert una mica excepcional també ha fet que puguem apretar una mica això que deia a nivell d'assajos i això, perquè si no estan molt ocupats, aquests cantaires nostres, i tampoc no pots plantejar de dir, mira, ara sempre assajarem 2 dies a la setmana o assajarem no sé quanta estona, perquè tenen altres activitats. Però tenir aquest objectiu d'aquest concert concret sí que ha facilitat que treballéssim una miqueta més intensament. I sí, i ho mostrarem demà.
No sé si ens podeu avançar alguna coseta del que podrem escoltar demà. O és una sorpresa? No us vull trencar tampoc la sorpresa, eh?
Home, podem dir més o menys el que diu el cartell, perquè això ho ha llegit tothom.
Sí, bé, el cartell diu... Jo crec que el cartell diu el que he dit jo abans, no? Que reivindiquem la cultura, els drets i diferents causes mitjançant les cançons.
Sí, podríem dir que té una primera part més de la cançó tradicional i una segona... Tot és seguit, però una mica per entendre'ns, i una segona part en què sí que ja anem directament a altres causes, algunes més universals, fins i tot, altres conceptes potser una mica més així, més generals i això, i a més amb una mica més de... amb una mica més de ràbia, podríem dir, saps? Amb una mica més de... Sí, reivindiquem, però a més no volem que això sigui de la manera que és, sinó que sigui d'una altra manera.
El concert veig que és a la Comprativa de Llorenç,
sí.
A la Sala Gran, al teatre...
Al teatre.
Sí. Anem a parlar ara una mica de com veieu i com està el cant coral infantil aquí a casa nostra, perquè sí que hi ha molt de moviment i moltes corals, existeixen moltes corals, però no sé si se li dona el valor que realment té el cant coral, en aquest cas infantil. Marta.
Jo diria que, després ja parlaré potser més general en això que dius del valor, però sí que és evident que la pandèmia ens ha afectat molt. El fet d'haver parat, d'haver de fer coses online si volíem fer alguna cosa, està costant, en general, reprendre l'activitat habitual, no? El nostre cas, per exemple, just abans feia anys que portàvem picant pedra i anàvem augmentant, i havíem arribat a ser 70 l'any de la pandèmia, i el curs passat vam ser 20 i ara som 30, no? Llavors és com que s'ha de fer molta feina per intentar recuperar el que teníem abans. També s'ha de dir, i això parlant amb altres corals, i estem totes bastant d'acord, que els que venen contents, no? El següent. Estan motivadíssims, s'ho passen la mar de bé, i que no els hi prenguin la coral. I això també s'agraeix, perquè dius, bé, doncs, almenys els que venen estan contents de venir, no?
Hi ha una feina que es fa ben feta, també.
Sí, també és una satisfacció personal, en part, que dius, bé, doncs, alguna cosa potser estem fent bé. Però sí que és veritat que, com que és una activitat que fa molts anys que existeix, i cada vegada hi ha més opcions, ara hi ha robòtiques, hi ha coses que potser són més modernes i que són més atractives a primer cop d'ull, de vegades costa que valorem el que hem fet tota la vida, no? I costa també veure el que ens aporta. També veiem que moltes famílies passen a coses més reglades, com podria ser una escola de música o com podria ser una acadèmia d'anglès, coses més així, més acadèmiques, diguem, que per mi no són excloents. O sigui, pots anar a una escola de música i pots anar a una coral infantil i t'aporta coses diferents, encara que tot giri al voltant de la música. És un concepte diferent, perquè jo sempre ho dic i ho mantinc, i per això hi soc, no, suposo, però que crec que la coral és una activitat global, que aporta moltes coses als cantaires en molts nivells diferents. No és només la part musical, és la part de socialització, perquè sí que cantem, però en cap moment se li dirà a ningú que no vingui perquè li costa cantar. O sigui, és un punt integrador que sempre, sempre, sempre és important que hi sigui. Són més coses, és el fet de saber escoltar, és el fet de treballar en equip, és el fet de tenir la paciència d'esperar-te que acabin els altres. És un saber estar, que de vegades costa, veus nens i nenes que després els hi costa parlar en públic, coses així, i et diuen, no, però és que el fet d'haver estat allà després m'ha ajudat a mi a poder desenvolupar-me i m'ha donat més soltura. I segur que hi ha més coses que ara no se m'acudeixen.
És evident que no és només cantar i prou, obrir la boca i que surtin sons, sinó que hi ha tota una cosa al darrere molt important, no?
Si em permets, també diria jo que últimament ens hem trobat, ara que es parla tant a l'escola de TDAH, d'hiperactivitat i això, que curiosament hem tingut a la coral alguns cantaires amb TDAH diagnosticat que pensàvem, ai, perquè la coral d'entrada, tot i que puguem fer jocs, que puguem fer moviment a les cançons, però no deixa de ser una mica una activitat estàtica. Doncs a la coral no han donat cap problema. De veritat. Al contrari, han aportat moltíssim. Vull dir que potser és allò que diuen, no, que la música amansa les fires o el que sigui, però l'experiència ha sigut absolutament meravellosa. Per part nostra i per part de les famílies, contentíssims també. I evidentment dels propis cantaires, que és el més important. Vull dir, tot això que deia la Marta es reflecteix en algun cas concret d'aquests que últimament hem pogut comprovar, no?
Clar, és evident que la pandèmia ho ha trastocat tot i com comentaves tu, Marta, no?, de tenir 70 cantaires a la coral a 30, doncs clar, és una davallada important, però una mica com encareu el futur, independentment de que l'estiu que ve doncs, us n'aneu cap a Lituània, però com encareu el futur també de tota aquesta feina que em deies que hi ha d'haver al darrere per tornar a ser el que havia sigut, no?
Jo crec que seguim picant pedra, que és el que fa molts anys que fem. S'hi ha de posar energia, s'hi ha de posar moral, perquè de vegades sembla com que vas una mica sol en contra del món, però però realment veus els resultats i veus l'agraïment que hi ha a l'altra banda i penses, doncs, si puc arribar a més persones que ho descobreixin, que en tinguin un tast i vegin que realment els hi pot interessar i els pot ajudar a guanyar confiança i a guanyar tot això que dèiem, doncs anar fent, anar picant pedra, assegurant-nos, intentant que els que venen estiguin contents i llavors que s'escampi, que li diguin a un altre, potser és més fàcil, no? Llavors que ells ho facin córrer, donant-nos a conèixer, que vegin el que fem. Ara vam parlar amb altres corals del Penedès fa uns dies sobre iniciatives diverses que podíem fer com a coral per donar-nos a conèixer, perquè després venen un dia a provar, diuen, bueno, no sé si serà el meu, i es queden. Llavors, doncs, que és important que ens donem a conèixer i que vegin l'activitat que tenim i això, i seguir picant pedra per intentar tirar endavant.
Mm. Clar, jo sempre em pregunto què podem fer perquè les famílies valorin això. Perquè és això que diu la Marta, els nens quan venen ja estan contents i ja es queden, no hi ha problema per als nens. Sempre hi pot haver algun nen que no li agradi prou sí, l'activitat, evidentment, però molts, quan venen, estan contents. Però clar, si no comencen, si les famílies no els hi apunten, no els hi porten, és difícil que ho puguin veure, això. I també fas un concert i venen les famílies dels nens, i els que no canten no venen. Llavors, aquest concert de demà pot ser una gran ocasió perquè les famílies que no saben a la coral què es fa, que no tenen clar que valgui la pena, el que sigui, que vinguin, que col·laborin i que s'adonin d'on es pot arribar. Perquè si va bé, com esperem, realment pot ser un concert especial, però hi hem arribat perquè la majoria d'aquests nens que hi ha en aquest grup ja van començar quan tenien 3 anys a la coral.
Mm-hmm. I ara ja són els massa grans, Déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí, però clar, ells tenen un recorregut també, eh? No és, no els hi ve així gratuïtament de no sé on, eh? Mm. Ells tenen un recorregut a la coral de molts anys i per això hem arribat aquí.
Recordem, demà, 27 de novembre, a les 8 del vespre, a la Comprativa de Llorenç, concert a càrrec del grup de Massa Grans de la Coral Rossinyols. Aquest Reivindiquem-nos, que crec que ha quedat molt clar i molt ben explicat. Gràcies a Rosa Rafeques, Marta Minguella, i que tingueu molt d'èxit i molta sort en aquesta aventura d'anar a Lituània i ànims perquè esteu fent molt bona feina. Gràcies.
Gràcies a tu,
gràcies,
Laia.
A tu.
És un clàssic de Serrat Mediterráneo versionat per Joan Lluc. Així arribarem a 11:15.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Baix Penedès, objectiu per a implantar la fàbrica d'aigua contra la sequera. La Generalitat torna a impulsar la construcció d'una planta dessalinitzadora a Cunit. El 2050 a Catalunya pot haver-hi una reducció del 18% de disponibilitat d'aigua, segons les previsions de l'Agència Catalana de l'Aigua. En un moment de canvi climàtic amb una distribució irregular de pluges i fenòmens meteorològics extrems, garantir el subministrament per la població, l'ús industrial i cabals ambientals de les conques internes és una prioritat. A més de l'eficiència per evitar el malbaratament i augmentar el tractament d'aigües residuals per reutilitzar-les, la dessalinització d'aigua de mar torna a plantejar-se com a objectiu. Els pressupostos de la Generalitat per a 2020 incorporen una partida per al projecte de planta dessalinitzadora del Foix. Aquest projecte pendent de fa anys es va plantejar per a Cunit. L'objectiu és nova aportació que augmenti la disponibilitat d'aigua potable. Vilafranca comptarà amb una cinquantena d'actes per celebrar el Nadal i recuperarà la cavalcada de Reis. L'Ajuntament de Vilafranca ha presentat el programa d'actes per les festes de Nadal, que recull tant les activitats que organitzen els serveis municipals com les entitats de la vila. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat pel regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manel Montfort, ha donat a conèixer el programa amb una cinquantena d'actes que abastaran des del 3 de desembre, quan obrirà la Fira de Santa Llúcia i s'encendrà la il·luminació nadalenca als carrers, fins al 5 de gener, quan la cavalcada de Reis posarà punt i final a les festes. Els ajuntaments de Les Cabanyes i Vilobí i Avinyonet del Penedès organitzen unes jornades de convivència juvenil per combatre les violències masclistes. Dins els actes de commemoració del 25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista, aquest cap de setmana els ajuntaments de Les Cabanyes, Vilobí i Avinyonet del Penedès organitzen unes jornades de convivència juvenil que tenen el propòsit de conscienciar sobre aquestes violències. Les jornades es fan al local social de Les Cabanyes i el primer dels actes s'ha programat a les 5 de la tarda de demà dissabte amb un taller de defensa personal. A continuació, els inscrits podran participar en un teatre fòrum i a les 9 es farà un sopar popular que donarà pas a un taller de DJ amb col·loqui. Els joves dormiran al mateix local social de Les Cabanyes i diumenge a les 9 es preveu que facin un esmorzar popular, un taller d'art a les 10 i a la 1 del migdia, la lectura del manifest del 25N. I acabem explicant-vos que aquest diumenge torna al Sobirats Tàstal, una mostra on descobrir els vins i caves i la gastronomia del municipi. Sant Pau d'Ordal es convertirà diumenge de 10 a 3 en un espai on tastar la qualitat dels vins i caves dels cellers de Sobirats, promocionar la gastronomia de la zona i posar en valor els productes del territori i el patrimoni. Hi haurà caminades guiades de natura, una passejada en bicicleta elèctrica, tast guiats d'olis, tast guiats de vins blancs xarel·los, un tast guiat de escumosos dels Premis Binari 2021, un maridatge cistella de Sobirats o l'experiència Pedala i Tasta. La fira s'inaugurarà a 11:15 a la sala de plens de l'Ajuntament de Sobirats a càrrec de l'alcalde de Castellet i la Gornal, Miguel Delgado. A continuació, hi haurà una cercavila a càrrec de les colles de dracs de Sobirats i les colles de dracs de Castellet.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De nou aquest divendres tenim una estona esperada i agraïda per abordar el món del treball amb els dos assessors laboralistes que ens acompanyen des d'inicis d'aquesta temporada. L'incombustible Jordi Mellado, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I el seu company i soci, Miquel Rosso, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui ens proposeu parlar de la reforma de les pensions. És una qüestió candent que fa molt que se'n parla, vas sentint coses, canviarà això, canviarà allò, serà pitjor, però avui abordarem punt a punt el que sabem fins ara de com està aquesta possible reforma, que suposo que s'espera per l'any vinent, no?
Sí, en principi es preveuen els primers canvis ja de cara al 2022, el que segurament hi haurà algun període transitori que s'aniran aplicant poquet a poquet, no? Aleshores, ara per ara el que està sobre la taula seria ampliar a 35 anys el còmput per calcular les pensions. Això podria suposar una retallada entre un 5 i un 8% del resultat de la pensió.
Un 5 i un 8? És que el Miquel ho ha dit molt ràpid, però és
Aquestes
molt...
són les estadístiques que diuen, que podria suposar una baixada de les pensions que són entre uns 100 euros o més.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Després també s'està comentant el tema d'augmentar les bases màximes de cotització i augmentar de forma proporcional les pensions màximes. Hem de recordar que ara actualment la pensió màxima, la pensió màxima està en uns 2.707 euros.
En brut, eh?
Brut, sí.
En net arriba a ser quan? 2.000 poc.
Sí. Si li poses la deducció a l'IRPF, pues et queda menys, sí.
I com que no és progressiva, sinó que és exponencial, quan més cobres, més percentatge s'emporta.
Hisenda, evidentment.
Hisenda.
Sí, sí, que som tots.
I després també s'estava comentant que volien reformar els sistemes complementaris de pensions per impulsar plans d'empresa, promoció pública de fons de pensions, per donar cobertura a col·lectius de treballadors. És a dir, capitalitzar d'alguna forma pues, el que fins ara era algo públic, no?
Aquests són els ítems més destacats. En quin punt es troba aquesta reforma? Perquè de tant en tant sentim el govern i els agents sindicals i la patronal han pactat tal cosa o no han pactat. El govern ha dit, a la COE no li ha semblat bé, als sindicats sí, anem sentint globus d'aquest estil.
Sí, perquè jo entenc que ara estan una mica preocupats per el que es diuen els baby boomers, d'acord, que són la generació que va haver més població activa. Com aquests ara es comencen a jubilar, pues tenen por de no poder arribar pues a arribar a tots aquests pagaments de pensions, no? Aleshores, pues, el que es tracta és intentar allargar l'edat de jubilació, intentar ampliar els anys treballats per tal de reduir l'import i després pues, bueno, també intentaran pues, incrementar els coeficients reductors per retrasar o impedir que la gent es pugui anar jubilant de forma anticipada, no? I aquests són els aspectes doncs, més destacats que estan avui dia sobre la seu parlamentària del govern, no?
Per tant, Miquel, aquest debat ha arribat ja al Congrés, en quin punt es troba?
Sí, aquesta setmana ja ha començat a debatre en seu parlamentària, sí que és cert que ja han tingut algunes negociacions. Sembla que estan més partidaris de negociar amb els sindicats més representatius com UGT i Comissions, perquè també un dels aspectes era fer una cotització addicional per part de les empreses d'un 0,6% d'increment. I el que es pretenia és que les empreses posessin un 0,4 i els treballadors pues, se li deduís un 0,2. I la patronal pues, sembla ser que aquesta solució no li ha agradat massa i ha trencat les negociacions amb el govern.
Però són necessàries aquests consensos? Perquè s'acaba aprovant i és llei, la patronal haurà de...
Sí, sí, clar, haurà de claudicar, però el que estem parlant més d'una vegada aquí, que els costos que tenim de seguretat social són més elevats i és una càrrega social més que tindran les empreses, no? Aquí ara és quan el Jordi i jo discreparem, perquè si entenem que les pensions venen o són a Israel de les aportacions a la recaudació conjunta que fan a les empreses, descomptant la part que li descompten els treballadors a la nòmina, doncs clar, arriba un punt que aquests diners que arriben a l'Estat serà una mica complicat doncs, que puguin arribar tots els pensionistes que hi ha, no? Des d'ara, des del principi de la seguretat social i de les jubilacions, en principi sempre se'ns ha dit, no?, que les pensions doncs, bueno, són les aportacions que fan les pròpies empreses a través de la recaudació conjunta. Cosa que aquí era el meu company Jordi, pues, ens dirà una altra realitat, que no va mal encaminat, perquè evidentment sí que pot ser que hi hagi una partida, que no ho diuen, però hi ha una partida important dintre els pressupostos generals de l'Estat destinada a aquests pagaments, no?
Jordi, discrepa, que t'han posat en safata.
Sí, és que ho havíem parlat abans i tenim criteris una mica diferenciats. Passa el següent. Quan escolto parlar de que el sistema de seguretat social pot donar fallida, és que ha donat fallida ja unes quantes vegades.
I a més és que la bossa de les pensions l'han saquejat més d'una vegada per altres històries.
Sí, però mira, mira una cosa. Si et separes una mica i ens en sortim de la realitat d'aquí i mires a la resta del món, resulta que als Estats Units es cobren pensions. Als Estats Units s'estan jubilant amb 66 mesos.
No ens diguis això.
66 mesos. A la resta d'Europa no s'estan jubilant amb 67 anys, ni amb 66. S'estan jubilant amb 61 i amb 62. I t'estic parlant de França, t'estic parlant d'Alemanya. Llavors, que no ens deixem enganyar. Les coses són així. Llavors, per què dic que el sistema ha donat fallida diverses vegades? El sistema ha donat fallida per la següent raó. Perquè resulta que jo estic cotitzant des que vaig iniciar la meva vida laboral i durant el temps que jo estic cotitzant, a mi m'han canviat les regles unes quantes vegades. Primer eren uns anys de cotització, jo he jubilat gent al despatx, hem jubilat gent amb 13 anys i mig.
De cotització?
De cotització. Perquè es feia servir una doctrina del Tribunal Suprem que parlava de los días cuota, que era el corresponent a les pagues extres. Llavors, amb 13 anys i mig, he jubilat gent que des de llavors està reconeguda la pensió i està cobrant la pensió mínima, però l'està cobrant, 600 i escaig, fins la seva mort. I això es manté. Llavors, si llavors es podria fer amb aquestes condicions i ara m'has canviat les condicions, escolta, jo segueixo jugant. Tu m'has promès que em pagaràs a 30 dies i ara em dius que em pagaràs el 70%, el 30% te l'endús i a més em pagaràs d'aquí a 2 anys. Escolta, això en una empresa significa fallida. Quan tu no pots pagar a la gent que tu li deus, necessàriament han d'entrar en situació de fallida, quiebra, concurs d'acreedors. Llavors, el sistema ha donat situació de concurs d'acreedors passat a l'empresa unes quantes vegades. El sistema no és que pugui quebrar, és que està quebrat ja fa molts anys. Si durant el temps que estem vivint i estem treballant ens estan canviant les regles constantment, ara una mica més tard, ara farem no sé què, ara canviarem... Escolta, jo segueixo treballant igual i cotitzant igual, tot el que em dius, perquè em canvien les normes.
I en canvi hi ha una incertesa total sobre quina data et podràs jubilar.
Clar.
Perquè cada 2 per 3 estan canviant les regles de joc.
Consell pràctic i general, vist el que ve, perquè serà terrible. I...
Serà terrible, dius?
Sí, aquell que es pugui jubilar, que jubili ja, ara. Si té oportunitat i manera, ara, ja. Perquè un cop consolidat el dret, punt, hem acabat. El que pot venir, no gaire bo. Perquè és que el sistema està quebrat, és que anirà pitjor. A efectes pràctics, qui es jubila amb 66 o 67? Doncs molt poca gent.
Molt poc,
o bé estan a l'atur a l'espera de poder-se jubilar, o bé estan incapacitat, o bé estan com bonament poden. Perquè un senyor que treballa a la construcció o treballa a l'agricultura durament i que m'estigui treballant físicament amb 60, 61, 62 anys, no és massa factible. Pot haver, però no gaires. Per què? Perquè el més normal que aquesta gent tan treballada, doncs que estiguin matxacats d'artrosis, d'hernies discals...
I molts altres col·lectius, Jordi, professionals de la salut...
Sí, professionals de salut...
Dependència, i és igual, que arriba un moment que si portes molts anys treballant, també et toca, no? També tens dret.
A part d'això, que toca...
Física i mentalment també et ve de gust.
I que efectes pràctics realment ens estan dient no, es podran jubilar. És que no, és que efectes pràctics, quan la gent s'acosta als 60, tothom busca una sortida. És així. És així. A veure, jo aquí al programa sempre he aconsellat que a partir dels 50 comencem a pensar què fer. Ara no és gaire factible, des de que van fer la reforma del 2012 i 2013, no és gaire factible perquè ens van canviar les regles del joc. Jo tenia gent amb un cert planning i ens van canviar completament i ens van tirar tot a Norris.
El planning a Norris, no?
Sí, sí, el planning de què és el que t'espera. I ho podíem fer amb 6 o 7 anys a vista. I sortien bé els plans, però ara ja és impossible. Llavors et dic que està quebrat. Sí que està quebrat. Una altra cosa, el sistema de seguretat social no existeix, ara que tothom sentiria a sobre.
Què vols dir, no existeix?
La Seguretat Social com a institució, sí, hi ha un Institut Nacional de Seguretat Social.
Amb oficines.
Amb oficines, es parla de la Caja Única, etcètera, etcètera, però és simplement una oficina tramitadora. És a dir, les pensions, i discrepo frontalment amb el que em diu el meu company, no venen de les cotitzacions. venen dels pressupostos generals de l'Estat. I tot això que ens diuen de pujar percentatges i de baixar percentatges, estem parlant de quina quita en treus del concurs de creadors. Quan menys en pagaràs? Estem parlant d'això. Finalment, per què no venen de les cotitzacions? Perquè fa molts anys que s'han d'anar posant parxes, s'han d'anar posant afegits.
Falten diners.
D'on te surten? Dels pressupostos generals de l'Estat. I et vaig a donar un exemple. Als Estats Units no hi ha seguretat social. Quan tu pagues les teves taxes a l'oficina de recaudació dels Estats Units, ja inclòs va la teva aportació a la seguretat, al que aquí és la seguretat social. És a dir, tu cobraràs en funció del que declaris d'ingressos i paguis impostos. Per la qual cosa, allà no es cotitza. Tu pagues els teus impostos. Jo crec que és un sistema molt més clar que no passa aquí. Aquí ens estan enganyant. Tothom creiem, perquè hi ha com una llegenda urbana, de que la seguretat social, tot el que tu aportes i el que aporta l'empresa, serà el que finalment cobris. No,
home,
mentida.
Una llegenda urbana. Tu tens la teva nòmina i veus la teva aportació mensual.
Et treuen una part, però no vol dir que es vingui d'aquí. És a dir, ve dels pressupostos generals de l'Estat. I ara vaig a fer un diversos exemples.
Mira. Però que tanyi. I això que diu, que pot ser que tingui també bastanta relació, perquè si aquesta reforma també va derivada a rebre fons europeus que van destinats als pressupostos generals de l'Estat, també té relació, molt bé el que diu, que si Europa ens està matxacant amb el tema nostre de les pensions, a l'hora de que hem d'allargar l'edat de jubilació, hem de tenir una carrera de cotització més elevada, clar, doncs això ens pot fer també inclús pensar que, bueno, que com a l'Estat depèn dels pressupostos generals i que Europa depèn d'aquesta reforma que ens donguin una aportació dinerària, doncs també pot ser motiu el que estàs dient tu, no? que les pensions no només es paguen de les cotitzacions que treuen de les empreses, sinó també dels fons que hi ha previstos de la Unió Europea. No?
I ara, amb aquest increment de les bases de cotització que proposa la reforma, no quedaria més arregladeta aquesta guardiola de les pensions?
Sí, no. Jo sóc partidari de que les empreses pudientes que tenen a treballadors que els estan pagant 8.000, 10.000, 20.000 euros al mes, que cotisin 4.000 és insuficient. No? Però, clar, tenim que pensar que si per una persona que està cotitzant 4.000 euros, li donen 2.000, val? Si ara pugem les bases de cotització i li pugem 6.000, val? Què tindrà que cobrar aquesta persona? 4.000. Llavors, on estarà l'equilibri? És el dubte, clar. Ara tu et fan cotitzar, vale, 10.000, i després et paguen 3.000, doncs menudo engaño, no? Quin cost has pagat? És un cost molt elevat, no?
El tema és que les grans empreses són les que més aporten i també són les que més xuclen del sistema, perquè són les que després fan aquests eres dolços, pagant un pastizal en quant a indemnització als treballadors, i així fan un pla de cotització perquè es prejubilin i comencen a fer fora a treballadors als 52, als 53, als 55, i aquests treballadors ja no són productius, estan cotitzant a costa de tots nosaltres, s'està beneficiant l'empresa, que s'està traient de sobre.
La banca aporta duent a terme aquesta pràctica des de fa una pila d'anys.
La primera. Llavors, aporten més durant la vida laboral del treballador, però després passen comptes i també s'emporten més. Perquè, clar, després són els que donen diners perquè els treballadors facin l'acord amb la tresoreria per seguir cotitzant un cop ja no tenen l'obligació, de tal manera que aquests treballadors realment han cessat a treballar als 50 i escaig i resulta que es jubilaran amb una pensió molt més alta que no pas una altra que està treballant fins a l'edat de jubilació. Pel qual, diguem que també, en principi, donen més diners, però després passen també la safata per passar comptes i quedar, com a mínim, igual.
Una altra qüestió que destacàveu d'aquesta reforma és impulsar aquests plans de pensió, aquests sistemes complementaris.
Sí.
Quin sentit té? Perquè els plans de pensió privats van deixar de desgravar. Ja no tenen al·licient.
Sí, jo suposo que, com ja calculen que la pensió que tindran dret a rebre és bastant baixa, doncs, pues, busquen sistemes alternatius que són de capital privat, val, per intentar, pues, complementar aquest dèficit de pensió que tindrem tots el dia de demà. No? Fins ara, últimament, pues, bueno, molta gent el que feia era invertir en immobiliaris, val, o en béns,
sí.
Exacte, I també, bueno, un pla de pensions, però el pla de pensions tothom sap que quan el rescates tens que pagar una comissió, o el banc es queda una bona comissió, després ho has de declarar com una renda del treball i et ve una altra sablejada per part d'Hisenda, no? Aleshores, clar, és uns diners que tu poses, però quan els has de treure, doncs també tenen la seva penalització, no? Com a sistema, bueno, jo ho trobo bé, perquè quasi tots els països així occidentals, quasi tots aporten, no tots tenen plans de pensió, hi ha moltes empreses que inclús fan plans de pensió als seus treballadors, no?
Les grans.
Sí, clar, les grans petites no poden permetre's el luxe d'estar invertint.
I ho fan a través d'asseguradores. Sí. Aquests pràctics, qui ho farà? La gent més pudent. El treballador que vagi just per mantenir la seva família, aquest no podrà fer-ho. I si, a més, allò que pugui estalviar, quan ho vagi a treure, el penalitzes ficant-ho a renta i li sumem les comissions del banc, a efectes pràctics, jo crec que és una mesura que el seu efecte serà quasi bé nul. La veritat és aquesta.
Per tant, pel que esteu explicant, aquesta reforma de les pensions a qui beneficia bàsicament és el govern, que té un sí. problema gros.
El forat serà més petit, però seguirà ben forat.
Per tant, és un pagat.
Sí, un mes.
I, en canvi, el treballador surt sí. perjudicat.
El treballador sempre és el que sortirà. En aquests canvis que s'estan fent és el que sortirà més perjudicat. Això que, perquè si ja està previst, val, des de l'última reforma que va haver, que per jubilar-te amb 67 anys i cobrar el 100%, a partir del 2027 tens que tenir 38 anys cotitzats i 67 anys d'edat. Qui aguantarà aquest ritme?
Ara posem-ho en comparació amb que més del 50% de la nostra joventut no té feina.
És un contrasentit.
Oi que sí?
Total.
Com cotitzaran aquesta gent? És una gran pena, eh? De tot el que estem parlant, el que més llàstima em fa és que aquest jovent no tenen un futur. I no tenen un aprenentatge i no s'enganxen al món del treball. I aquesta és la gran llàstima. I no ens adonem, eh?
Ens aconsellàveu que aquell que es pugui jubilar, que estigués mirant-s'ho, ho faci ja, dins d'aquest any, i aquells que encara els hi queden uns quants anys, quin seria el consell? Ens hem d'esperar a veure quins canvis tornen a haver-hi.
Que no hi ha gaire més remei, no? En el moment que, o quasi bé, quan ja s'acosti a una edat que més o menys sigui prejubilable, jo el que sempre aconsellaria és consultar un professional i veure què fer, si fer-ho ara o esperar una miqueta.
Sí, perquè s'ha de tenir en compte, doncs, bueno, sempre això és evident, no? Que abans de demanar la compte i marxar de l'empresa pensant que tens de la jubilació, sempre és millor posar-se en mans d'un professional que faci la simulació de la jubilació, perquè en funció dels anys que tens cotitzats, doncs, bueno, tindràs dret a una anticipada, que l'anticipada pot dependre de si és voluntària del treballador o ha sigut motivada per un acomiadament objectiu o per un acomiadament individual per causes econòmiques, un procediment col·lectiu. Aleshores hi ha diferents possibilitats d'accedir o no a la pensió. També s'ha de tenir en compte el servei militar, que diuen que el servei militar, sí, tothom el servei militar, sí, però només et val per si demanes la jubilació anticipada, per l'ordinària no te compta l'any que has estat a la mili. Però són coses que s'han de tenir molt en compte. I ara, evidentment, doncs, clar, cada cop ens estem trobant més que la gent ja s'ha de començar a jubilar ja a partir dels 66. Ah, i la gent, no? Jo em pensava que amb 63 em podia jubilar, doncs t'olvides, o tens 35 anys cotitzats, o dos anys abans, si no recordo malament, ara actualment són 35 anys cotitzats per poder-te jubilar amb dos anys d'anterioritat a la teva edat real de jubilació. I per la no voluntària, és la que tens que tenir, i tenen que ser hasta 3 anys abans.
I en el cas de, sobretot, s'ha de tenir molt en compte que si es pretén hi ha un possible cese a l'empresa, quines causes s'han de posar a la carta d'acomiadament, perquè no tots els acomiadaments valen, només valen els que ha dit ell. Els objectius per causes econòmiques, tècniques o productives de l'empresa i, sobretot, després no tornar a cotitzar mai més, perquè si no, com cotitzis un dia, ja no pots jubilar. I aquestes coses jo considero que és millor que algú que en sàpigui que ho dirigeixi.
Quin panorama. Em sembla que n'haurem de tornar a parlar l'any vinent, quan tinguem aquesta reforma aprovada, i tornarem, perquè és un tema molt i molt important. Miquel Rosso, Jordi Mellado, moltes gràcies i bona setmana.
Igual. A tu, adéu.
Queden 5 minuts escassos per arribar a les 11 i nosaltres us proposem escoltar The Doors amb Love Street i de seguida una pausa i les notícies. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has
store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.